Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Hola, bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar. Avui acabem el mes d'octubre.
Sí, senyor.
I ho fem com s'ha de fer.
Com?
Amb castanyada.
Castanyada que inclou moniatos...
Panellets.
Panellets. I què més?
Castanyes.
Home, sí, castanyada, castanyes...
I una miqueta de moscatell, de ranci...
O el que vulguis veure, o aigua.
O aigua, o cava, o el que vulguis, efectivament. Però vaja, castanyada. Què punyetes de
Halloween
i
Gwendolyn.
Anda ja, home, anda ja.
Home, va.
Castanyada, la castanyada. Canta'ls aquella cançó, la castanyera, com
no,
fila,
quan
fila.
És temps... No, fila, fila, no.
No.
Allò era la Balanguera.
Ah, la Balanguera. No, jo ara ho confós amb la castanyera.
No, com et deia aquest migdia...
Sí. Aquí som de castanyes i de buscar bolets.
Ai, ai.
De menjar molts moniatos i de cantar content. Que...
Molt bé, m'agrada. M'agrada. Doncs res, feliç castanyada a tots els que ho celebreu, que espero que sigueu molts i moltes. Avui parlarem, com sempre, de les audiències, però ho centrarem bàsicament en tot el lamentable, terrible, horrorós...
I tant.
...espectacle que, dantesc que estem vivint.
La Dana, eh? La Dana que ha fet estralls...
I tant.
Principalment a la Comunitat Valenciana, també ha tocat a Albacete, amb unes poblacions en concret, sí. I de retruc també a Andalusia.
Sí, encara que ni de bon tros tot el que s'han portat i s'estan portant la Comunitat de València. Ahir, precisament, tots els programes de la televisió espanyola, en aquest cas...
I catalana, també.
I catalana, evidentment, i catalana. Doncs es van centrar en informació, programes especials, fins i tot, per exemple, la primera no va fer la Revuelta, Antena 3...
No van fer l'Hormiguero...
Exacte, i tots els programes que habitualment doncs, acompanyen a la gent, ens acompanyen al vespre, doncs van quedar substituïts per programes informatius. Un seguiment brutal, també, pel que fa al minut d'or, que se'l van portar a Antena 3 Notícies a les 21 hores 37 minuts, amb 2.593.000 persones que estaven sintonitzant en aquell moment la televisió. L'especial informatiu d'Antena 3, també, La peor dana del siglo, amb 1.467.000.
També a Telecinco, aquest especial informatiu, La dana del siglo, 6.791.000 i especial al Rojo Vivo, a la Sexta, Objetivo Dana, 649.000. I també hem de remarcar el Telenotícies Vespre,
Sí, que també.
Que va tenir molt de seguiment.
Un desplegament molt també important per seguir tot el que està passant a la Comunitat Valenciana i altres llocs. El Telenotícies Vespre amb el... Cruanyes i Coral Cruanyes, que el Coral...
I
doncs,
tota la gent que també es va desplaçar
evident.
Als llocs on hi ha hagut doncs, la Dana,
Doncs 524.000 espectadors que també ho seguien a través de TV3, ara 3CAT. I després també destaquem també els programes de la tarda que tots es van fer ressò i durant tota la tarda van estar informant d'aquest tema. Doncs, per exemple, el programa de I ahora son soles, 1.138.000 espectadors i Tardear, 914.000 espectadors.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Psicologia, l'espai ànima, estem al passeu, continuem de fet al passeu sense trucar i estem amb la Laura de Llarès. Hola Laura, benvinguda.
Què tal? Bona tarda, gràcies.
Bona tarda, estem ja a finals d'aquest mes d'octubre, demà és Tots Sants, el dia 2 és el dia dels difunts. Anem a parlar de temes relacionats doncs, amb aquesta època que d'aquí unes hores hi entrarem. N'hem parlat algunes vegades ja, Laura, del dol, de la mort i tot plegat, però bo és recordar-ho i afegir-hi coses noves.
Sí, el dol, per començar una miqueta, no? Contextualitzem per si algú no ha sentit les altres seccions. El dol no és res més que la reacció emocional que es produeix davant una pèrdua. I ja ho hem dit altres vegades, les pèrdues poden ser de tots tipus. Poden ser pèrdues de persones que estimem, no? Que és el primer amb què tots pensem,
sí.
Però també poden ser pèrdues d'animals, que ara cada cop se'n parla més perquè els animals de companyia són molt importants per moltes persones.
I tant.
Després tenim també les pèrdues materials, que això també doncs, pot comportar un abans i un després, no? Perquè a vegades ens diuen, no siguis materialista. Sí, bueno, no siguis materialista, però quan estem parlant de pèrdues de la nostra llar, per exemple, no? O del nostre vehicle, aquí ja pot comportar uns canvis vitals que ens generen bastant d'estrès, no? I també poden ser pèrdues de situacions. És a dir, per exemple, la pèrdua d'una situació laboral, no?
D'un estatus econòmic, també.
Exacte, o d'un estatus social.
Sí.
Que això també ens pot generar problemes. Avui us centrarem molt en la pèrdua d'un ésser estimat, perquè doncs, ens atencem, com deies tu, no? Aquests dies de Tots Sants.
Sí.
I us centrarem molt en això, no? Què pot comportar el dol? Quines són les reaccions emocionals? En tenim tres que són les principals. La més coneguda i amb la que tothom pensa és la tristesa, no? La tristesa que em genera el fet de perdre aquell ésser estimat.
Sí.
Però també tenim la ràbia i la culpabilitat. Que aquestes dues són les que ens poden complicar després el procés de dol. El procés de dol és un procés de vida, és a dir, és un procés natural en el qual tots, en major o menor mesura, ens hi veurem confrontats al llarg del nostre cicle vital. I com més aviat l'integrem, perquè sembla que hi ha molta... El que passa amb la mort és que molta gent no en vol ni pronunciar la paraula.
Sí.
Perquè sembla com que si no ho pronuncies no existeix.
Mm.
No? I si no t'atances a persones que han perdut éssers estimats és com que a mi no em passarà. No? Com menys contacte hi tingui, millor. I això és un error. De fet, és una negació de la realitat, no? Perquè al final el que hem de comprendre tots i acceptar, i sé que no és fàcil, és que dintre del cicle vital la mort té també el seu paper, no?
Com la vida.
Exacte. Estan molt relacionades i es donen la mà, no? Aleshores, passar per un procés de dol hem de naturalitzar-ho, de normalitzar-ho i, sobretot, acceptar-ho, que tard o d'hora ens hi podem trobar confrontats i hem d'estar preparats per fer-hi front, no? Quan se'ns pot complicar aquest procés de dol, no? Quan parlem de dol patològic. És un dol cronificat en el temps i que, a més, no perd intensitat. És a dir, nosaltres podem estar tristos per la pèrdua d'una persona durant un cert temps. Ens pot durar més o menys temps, però sí que sempre hi haurà una pèrdua d'intensitat, no? Anirem disminuint, amb petits repunts, que ja en parlarem després, però sempre amb la tendència a disminuir la intensitat. Quan això no és així i la intensitat es manté o augmenta, comencem ja a parlar d'un dol patològic. I hi ha uns factors de risc que ens indiquen ja que podem fer un dol patològic. El primer és el vincle amb la persona estimada, no? No és el mateix enterrar un conegut que enterrar un familiar amb qui tinc una relació molt estreta.
Sí.
De la mateixa manera, tampoc és el mateix un amor que ja era esperada d'algú que estava amb una malaltia llarga, que un amor totalment inesperada. Penso, per exemple, amb la gent que pateix accidents, no?
O un atac de cor,
sí. Exacte. Coses que són molt fulminants i que ens canvien la vida en qüestió d'hores o minuts, no?
Ens agafa de desprevist, no? No t'ho esperes. No has pogut fer el camí encara.
Aquí tenim el component de xoc emocional, no?
Sí.
No estem preparats per perdre aquella persona. També compta molt l'edat de la persona que es perd. Perquè nosaltres tenim integrat que els més grans, no?
Sí.
Per llei de vida, els més grans marxen abans. Però la vida ens ha ensenyat que això, malauradament, no sempre segueix aquest patró. I aleshores, quan perdem una persona que és més jove, que no tocava, no? Són aquestes frases que sentim, que no tocava, doncs també ens està indicant que podem tenir un dol més, més difícil, no?
Sí.
També, si nosaltres tenim trastorns previs existents, no és el mateix si a mi m'agafa en una temporada bona que si m'agafa en una temporada en la que estic més depressiva o que tinc més ansietat, no? Perquè
és veritat,
tot
sí, sí.
Es multiplicarà més, no? És el que sempre us he dit, de tenir molt en compte sempre el context de la persona.
Sí.
No només allò que està passant, sinó en el moment que passa, quines circumstàncies hi ha, no? És tot el que s'ha d'analitzar per entendre la realitat d'aquella persona, no?
Veritat és que de vegades et sents així com a més fort, no? I tens dies o potser fins i tot temporades que et sents més afeblit, més...
Exacte.
No sé, que te'n fas molt més de les coses, per exemple.
Mm? Exacte, exacte. Imagina't també, i aquí parlem també d'un altre factor de risc, les múltiples pèrdues, els múltiples dols, no? Hi ha persones que malauradament els hi toca viure diferents morts en un mateix any. Això vol dir que hi ha un espai de mesos entre una pèrdua i l'altra.
No has pogut fer el dol.
Clar, aquí el que es produeix sovint és una mena de boomerang, que un dol activa l'altre, l'altre activa el passat i anem d'endavant cap endarrere amb tot un balanç de sentiments i d'emocions, no?
Sí.
Que es fan un mejunje. Però no només això, sinó que imagina més que aquella persona hagi perdut la feina aquell any.
Sí, no,
o que aquella persona... Exacte, o que aquella persona doncs hagi perdut la casa.
Sí, un còmput, no? Vull dir, anus horribilis, oi?
Exacte. Llavors, tot això són coses que les hem de tenir molt en compte, no? Després també el tipus de mort sobrevinguda. I això és una pregunta que ens trobem molt sovint, no? Jo vull saber si ha patit.
Sí.
És com que nosaltres tenim aquí la necessitat de saber si la nostra persona ha marxat amb tranquil·litat o no. I aquí compta molt el tipus de mort, no? Si ha sigut per accident, si ha sigut per malaltia, si està bé hospitalitzat, si ha estat a casa... En fi, tots els escenaris que puguem imaginar, no? Després, una cosa molt important és la xarxa social amb la que comptem. Si tenim una xarxa social àmplia i de qualitat, no és només la quantitat, sinó la qualitat, tenim millors pronòstics a l'hora de transitar el dol. Si, en canvi, estem més solets o tenim una xarxa que és menys de qualitat, doncs el pronòstic serà una miqueta pitjor. I després l'acceptació social. L'acceptació social de la persona que ha marxat, perquè no és el mateix enterrar una persona que el poble s'estimava molt a, per exemple, enterrar la persona que ha provocat un accident
sí.
i n'ha matat d'altres.
Sí.
No és el mateix. I no és el mateix enterrar una persona amb qui el meu rol envers aquella persona està bé conegut, per exemple, doncs, el meu marit, que enterrar la persona on el meu rol no estava reconegut. Per exemple, jo sóc l'amant.
També, clar.
Aquí parlem de, entre cometes, la legitimitat del dol, no? Tu tens dret a estar trista o no. I això socialment doncs passa, no? I això són els factors de risc més genèrics que trobaríem, no?, a l'hora de transitar un dol. Després, una altra pregunta que ens fan molt és, perquè, clar, quan nosaltres estem transitant pel procés de dol, lògicament no estem bé, perquè tota la emocionalitat que comporta una pèrdua és essencialment negativa, no? I les persones no ens agrada estar malament. I aleshores, sempre una pregunta que ens fan és, jo estaré així tota la vida? O sigui,
et fa por,
jo realment...
No? De no refer-te, oi?
Exacte. Això ho superaré? Això ho portaré així de malament? Quan durarà, no? Quan durarà? La gent necessita, som molt impacients, no? I necessitem sempre una data, no? Com de dir, a partir de quina data començaré a estar bé? Lamentablement no us en podem oferir cap, perquè el procés de dol és molt personal, depèn molt de factors individuals, depèn molt del vostre context, del vincle que teniu amb aquesta persona i, per tant, no es pot generalitzar. El que sí podem afirmar és que el primer any és el més difícil. Per què? Perquè és on transitem per aquestes dates significatives. El primer aniversari d'aquella persona, el primer Nadal sense aquella persona, les dates simbòliques,
sí, sí,
per
sí.
exemple, doncs, el dia que vam anar a un concert especial o el dia que vam sortir a sopar... I, tothom, qui més qui menys, té un calendari intrínsec, no?, de les coses que feia amb aquella persona estimada, no? I llavors, transitar per aquestes dates sempre reactivarà una miqueta el dol. És el que us deia abans, malgrat la tendència sigui a perdre intensitat, en aquestes petites dates o fins i tot quan s'aproximin, pot haver-hi una reactivació i és completament normal. S'han descrit diverses fases de dol, però les hem d'agafar una mica amb pinces. Què vull dir? Vull dir que no necessàriament aniran succeint amb ordre i no necessàriament succeiran totes.
Clar,
depèn una mica de la persona.
Sí
que en la literatura ens parla doncs, de fases com ara la fase de xoc, que és el moment on rebem la notícia i on hem d'acceptar que s'ha produït un canvi en les nostres vides. No? I aquí és molt important, sobretot pels professionals que ens dediquem, no?, ja sigui psicòlegs, infermers, metges, és molt important comunicar les notícies des de l'assertivitat i posant a disposició els recursos necessaris. Pensa, Candela, que en aquests moments, quan t'acaben de comunicar aquesta mala notícia, el fet d'oferir un got d'aigua, una cadira on seure, una manta per tapar-te, coses molt petites, detalls molt minsos, però que faran que la rebis més recollida, poden inserir molt, o sigui, molt essencial, molt crucial a l'hora de transitar el dol. Per exemple, segur que tu recordes perfectament el que feies l'11 de setembre del 2001 quan va haver-hi l'atemptat a Nova York. I si faig aquesta pregunta als oients, segur que molts recordeu el que estàveu fent en aquell moment. Per què?
Sí.
Perquè hi va haver-hi un component de xoc emocional, no? Aleshores, quan nosaltres donem aquestes males notícies, que sabem que tindran un impacte emocional sobre la persona, tots els sentits s'activen perquè estem amb hiperalerta. I aleshores ho captem tot de l'ambient. Per això és tan important comunicar aquestes notícies de la manera més assertiva, més recollideta que tinguem disponible en aquells moments. Després també s'ha descrit la fase de negació, és la incredulitat davant la notícia que m'acaben de comunicar. Hi ha persones que fan una negació més llarga que d'altres. Recordem que és un mecanisme de protecció que el que permet és guanyar temps al nostre cervell per tal d'assimilar allò que m'estan dient. Després tindríem també la fase d'ira, que és el sentiment de ràbia, el sentiment d'injustícia, per què ens ha hagut de passar això, per què li ha passat amb ell, per què d'aquesta manera, no? Totes aquestes preguntes que tenen involucrada la ràbia a sota, no? Que el que ens estan dient aquestes preguntes és que hi ha una necessitat de comprendre també com han anat les coses. I aquí és molt important pels professionals saber explicar.
Potser
no cal donar detalls macabres, però sí explicar el com han anat les coses és molt important també per poder-ho superar. Després tindríem la fase de tristesa, que és la més coneguda, és aquest sentiment de buit. És un sentiment que es descriu amb una sensació al pit, que és com la gent amb qui parles diu és que m'han arrencat una part de mi.
Sí.
I realment és així, no? Perquè hem d'aprendre a viure a partir d'ara sense aquella part que teníem, no?
Sí.
I després hi ha la fase d'acceptació, que és la més llarga, no? És aprendre a conviure amb la pèrdua. Acceptar la nova realitat, acceptar que continuï brillant el sol i que la gent continua rient pel carrer i tu doncs has de portar una pèrdua a sobre, i aquesta fase és la que pot durar bastant temps, no?
I això depèn de la persona, clar.
Correcte, i de les circumstàncies i del vincle que hi tenia, depèn de molts factors que són doncs, individuals, no? Com deia, aquestes fases del dol poden intercanviar-se entre si i podem passar de la fase de xoc a la d'ira sense haver passat per una negació, és a dir, no cal complir-les totes, no? O no cal que es generin totes en el mateix ordre, eh? I després arribem a una altra pregunta que també ens fan, que és lo dels rituals del dol, no? Que és una mica el que fem per Tots Sants.
Sí.
Això és bo, això és dolent, perquè clar, hi ha gent que arriba a Tots Sants amb una pèrdua molt recent, hi ha gent que arriba a Tots Sants amb pèrdues de fa més anys, no? És bo, és dolent? Doncs mira, el que jo us puc dir és que la mort té una càrrega espiritual molt important. I no la podem analitzar únicament des del vessant científic perquè ens equivocarem segur, no? Perquè té una càrrega emocional importantíssima, no? I llavors hi ha tota una sèrie de rituals que poden variar segons la cultura, segons les creences i segons la religió.
També.
Però són rituals que tenen un gran valor terapèutic, perquè ens permeten transitar el dolor d'una forma sana. Quan nosaltres hem d'afrontar una cosa que no és agradable, busquem estratègies d'afrontament, no? Hi ha estratègies que són més sanes que d'altres. Per exemple, si jo tinc la capacitat de poder escriure una carta a la persona que he perdut i de fer un buidatge emocional, doncs millor, perquè és millor això que, per exemple, volcar-me amb actituds addictives, no? Com, per exemple, l'abús de l'alcohol, l'abús de les substàncies, no?
Uh-huh.
I això, aquests rituals ens permeten buidar aquestes emocions reprimides, comunicar-nos, comunicar coses que potser no hem tingut temps de dir, demanar perdó moltes vegades, com et deia, en molts dolç trobem el component de culpabilitat. Per què no li vaig dir que no agafés el cotxe? Per què no li vaig dir que l'estimava? Això ho trobem bastantes vegades, no? Doncs poder comunicar això, poder tenir l'ocasió de comunicar això, pot salvar-nos de recaure en conductes addictives que són bastant destructives, eh?
Com deies? I... No, digues.
No, anava a dir l'últim, que aquests rituals, a més, ens permeten ja aquesta comunicació acceptant la pèrdua, perquè quan estic comunicant per escrit amb algú que ja no hi és, estic acceptant que ja no hi és, no?
Uh-huh. Digues, no, anava a dir que és com una mena de teràpia.
Sí. Uh-huh. De fet, ho recomanem molt.
Yeah.
Quan hi ha dolç que ens consulten, una de les recomanacions és aquesta, és poder trobar un espai. Es poden fer moltes coses, eh? Des de lo que es fa per Tots Sants, que es porta flors al cementiri, que és una manera de fer un homenatge.
Més tradicional, no?
Sí. A escriure cartes. Hi ha gent que publica, per exemple, hi ha gent que ja no hi és, que és morta, que tenia xarxes socials. Doncs hi ha gent que els hi publica escrits a les xarxes socials. També és vàlid, per què no?
Sí.
Allò que nosaltres sentim que podem fer i que ens faci sentir millor. Crea un espai a casa, amb espelmes, amb fotografies... Tot això és molt terapèutic, perquè ens permet continuar el vincle amb aquella persona que ja no hi és des d'un espai diferent i acceptant que ja no hi és.
Molt bé, Laura. Déu-n'hi-do, tot el que ens has explicat, i segurament més d'un, o per no dir gairebé tothom que ens està escoltant, que t'ha estat escoltant atentament, si ha trobat o si pot trobar, eh? Perquè la vida i la mort són dos camins que ningú se n'escapa, no? Tots
Exacte.
Hi passem per aquests camins, eh?
L'una forma part de l'altra
i
el que hem d'entendre és això, no? Perquè quan ens neguem a acceptar que podem morir, al final el que fem és defugir del patiment, que és una cosa molt natural, uh-huh. D'altra banda és molt natural, però clar, no la podem defugir sempre, perquè tard o d'hora ens la trobarem enfront, i aleshores com més acceptada la tinguem, millor processarem els moments de dolor, tot i que faran mal, això cal saber-ho.
Sens dubte, que també forma part de la vida, no? El patiment, l'alegria i el que ens comentes cada vegada que parlem amb tu, Laura. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins
a vosaltres.
Fins aviat. Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
I posem música desitjant que tingueu bona castanyada, si la celebreu, aquest record per la gent que fa anys doncs, que ens va deixar, o no? No en fa tant?
No.
El dia 2 és el dia dels difunts, però vaja, demà serà dia d'anar al cementiri.
Sí, posar unes floretes, no?
Exacte, un record per totes aquestes persones estimades.
Naturalment que sí. I bé, avui acabarem amb música, a la Candela li agrada molt, i a mi, mirin, escoltin, el pas del temps cada dia m'agrada més. La veritat és que era un grup increïble, amb un personatge no menys increïble, l'ànima d'aquest grup. En el 1935, un dia 31 d'octubre...
1975.
El grup Queen va publicar la cançó Bohemian Rhapsody.
L'àlbum era A Night in the, at the Opera.
Sí, sí, un dels grans àlbums de Queen. Per cert, parlant de Queen, dic que Movistar Documentales, aquells que ho pugueu sintonitzar, no us perdeu el documental sobre Freddie Mercury i tampoc us perdeu el documental sobre un altre personatge extraordinari.
George Michael.
George Michael, que potser coneixereu coses d'aquest home que són realment increïbles. Jo ahir al·lucinava, perquè va ser ahir quan ho estava veient.
Ens trobem dilluns. Adéu-siau, una abraçada ben forta.
Adéu.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man.
Let me go.
Never let me go.
Never let me go.
mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.